l'entrevista.
L'extenista resident a Sant Cugat, Andreu Gimeno, rebrà un homenatge dissabte que ve al Palau Laugrana amb la disputa d'un torneig benèfic al seu favor. La iniciativa sorgida de la Federació Catalana de Tenis vol servir per ajudar així l'extenista, que des de fa uns anys passa per problemes econòmics. Les primeres raquetes del tenis estatal es donen cita precisament en aquest acte. Per definir-lo, no seré jo qui el defineixi, el nostre convidat d'avui, sinó que ho farà el president de la Federació Catalana de Tenis, el senyor Francesc Orriols.
Crec que és el que deia abans, que és el capdavanter, és el mestre de mestres, i a més és una persona que ha tingut la mala sort de que no ha sigut més popular perquè ell va passar als professionals. En un moment que hi havia amateurs i professionals, ell, els Kramer, el van fitxar pels professionals, i clar, va ser l'època del Manolo Santana que el ser amateur va tindre molta més transcendència a tot Espanya. Però jo li dic que l'Andreu Gimeno i el Manolo Santana, si en aquell moment haguéssim jugat junts la Copa Davis uns anys, haguéssim tingut un equip de sensació. L'Andreu Gimeno, el Santana, el Gisbert, a l'Arilla i després l'Orantes, bueno, un equip molt gran. I l'Andreu va sortir dels professionals, ja va ser més tard, em sembla que va ser el 68, i el 72 ens va donar la gran alegria que amb 35 anys, quasi 35, va guanyar Roland Garros, que això és una proesa increïble.
Un resum acurat del perfil professional del nostre convidat d'avui, l'Andreu Gimeno. Molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut a Cugat.cat.
Moltes gràcies d'haver-me invitat.
Està preparat per rebre aquest reconeixement?
Pues estic preparat, il·lusionat, feliç, perquè 8 jugadors actuals que estan a l'ATP i 8 jugadors, exjugadors de tenis d'abans, estaran tots a la pista amb mi aquell dia. I llavors això per mi és un orgull poder estar amb aquells grans jugadors el dia 22 al Palau Blaugrana amb el Rafa Nadal, amb el David Ferrer, el Feliciano López, Àlex Corretja, en fi, no, bons més que venen, i jo crec que aquest dia serà el dia més feliç de la meva vida.
No li ha sorprès, per tant, aquesta reacció?
Bueno, em va sorprendre, i tant, jo no creia que tants jugadors diguessin sí a l'Andreu. Jo, a la Federació Catalana de Tenis, en el seu moment, el senyor Francesc Orriols, que el acabem de sentir, va dir que si volia un homenatge, si li feia il·lusió un homenatge, jo vaig dir que encantat, que des de l'ego seria molt maco un homenatge. Però la resposta unànime de tots els jugadors que han dit sí, estarem el dia 22 amb l'Andreu, per mi ha sigut algo increïble i algo que mai a la meva vida oblidaré.
I menys després de veure el que pot passar, no? Ara ho estem parlant abans que passi, però en el moment i després m'imagino que afloraran molts sentiments.
Jo crec que els sentiments dintre de la pista, amb tants jugadors, 16 jugadors entre actuals i ex, estan dintre la pista amb mi, pues, francament, em tocarà molt, alguna que altra llàgrima em caurà, perquè l'emoció serà increïble. Vull dir, he estat veient jugar a jugadors que són difícils de veure, de jugar, perquè tenen
una agenda.
Una agenda, els pobres, que van però molt, molt apretats. I llavors que tots diguin el dia 22 estaré amb l'Andreu Gimeno, això per mi té un valor increïble. A més, jo el que sí avui és que la gent que vagi al Palau Blaugrana, que s'ho passi bé, que vegi aquells grans jugadors que juguen, que no es veuen gaire aquí a Barcelona, i que crec que serà una festa pel tenis català i també pel tenis espanyol.
Mm-hmm. Vostè viu a Sant Cugat?
Jo vinc aquí a Sant Cugat, sí.
I com viu? Quina és la seva situació actual?
La meva situació actual, bastant delicada. Bastant delicada, per això la Federació Catalana ha pogut fer aquest homenatge. I, per tant, vinc aquí a Sant Cugat i res, poca cosa més puc dir de que faig. Estic aquí a Sant Cugat i vinc amb la meva senyora i amb un fill gran, el fill petit que tinc, que també viu amb nosaltres, perquè com que hi ha tant la meva senyora com jo, ja tenim una edat una mica avançada, pues, ens fa una mica companyia. I això, tot aquesta és la nostra vida.
Li ha resultat difícil reconèixer la seva situació?
Home, com que ha sigut una situació que ha vingut de la famosa aquesta crisi que hi ha mundial, llavors, dintre de tots, pues, dintre de tots els milions de persones europees i americanes i el que sigui que els hi han tocat, pues a mi també m'ha tocat aquesta crisi i bueno, pues tenim que passar-la com puguem. Espero que s'arregli ràpida i que el país vagi endavant.
Ens comentava el president Francesc Orriols ahir, mentre manteníem una entrevista, ara hem escoltat un tall, que se n'ha parlat molt de la seva situació i potser deixant-lo en una posició no gaire favorable, perquè s'ha parlat que vostè s'havia arruïnat i que estava molt malament. Què n'ha de dir al respecte d'aquests comentaris que han sorgit a la premsa?
A la premsa han dit tots els comentaris que vulguin, però vull dir, el que sí és veritat és que estic en una situació molt delicada i, per tant, pues, a partir d'aquí no vull tocar més aquest tema perquè ja l'he tocat molt, s'ha tocat molt i jo prefereixo més passar pàgina d'això. Tothom ho sap, la meva situació, com és, i, per tant, el que sí prefereixo és parlar del dia 22, parlar dels jugadors i parlar de que serà el dia més feliç de la meva vida.
Però vostè, si em permet, i aquesta serà l'última pregunta al respecte, en declaracions, en alguns mitjans, deia que tenia per viure just, però que aquesta ajuda que li arribarà li representaria, doncs, poder viure bé sense penúries. Avui dia, aquests conceptes de viure bé, clar, tot és molt relatiu. Per vostè, què és viure bé?
Per mi, per viure bé, és viure tranquil i arribar bé a final de mes, res més. Això és tot el que jo necessito, arribar a final de mes perfecte, res més, poder arribar bé, i no necessito res més, és que jo als 74 anys ja no necessito res més.
I què diu la seva família al respecte d'aquesta situació i de la resposta del tennis català?
Bueno, primer, de la resposta del tennis català, la meva senyora i els meus fills estan encantats de que hagi una ajuda a l'Andreu Gimeno per part de la família del tennis català, que, per cert, tinc que donar les gràcies a la gran família del tennis, el tennis en general, perquè s'estan portant amb mi de meravella. I també ja voldria agrair al senyor com Francesc Orriol, que ell ha sigut l'ànima de que això pugui tirar-se endavant. I també el tennis Barcelona, amb el seu president, el Beto Agustí, que és un dels almes d'aquest projecte, així com el senyor Josep Maldonado, que està ajudant moltíssim, en aquest projecte. L'Albert Costa ha sigut un dels responsables, va parlar amb els jugadors, ell mateix em va comentar que va quedar estranyat i tot, dels jugadors només van dir endavant, no van pensar ni un segon van pensar potser o no, compta amb mi, tots van dir compta amb mi, amb l'Andreu tots compta amb mi. I llavors, pues, claro, el Lluís Arilla està fent una tasca molt important també dintre d'aquest comitè perquè això sigui un èxit, i jo, francament, només tinc paraules d'agraïment per totes aquestes persones que m'estan ajudant en aquests moments.
Per cert, parlant d'aquest homenatge, ja sap que el faran pilotejar amb un campió?
Em van demanar a la roda de premsa de fa uns 10 dies que si volia sortir, que els hi agradaria que sortissi vestit de tennis i tirés unes pilotes amb el Rafa Nadal. I jo vaig dir que encantat, per mi serà un honor tirar tres o quatre pilotes amb el Rafa Nadal. L'únic que li tinc que dir al Rafa, que per favor no pegui fort, perquè si no em podia trencar la butxaca.
Es trobaran llavors a la pista dos campions de Roland Garros, de dues èpoques molt diferents. Què ha canviat en tot aquest temps?
Pues ha canviat tot. Sobretot el que ha canviat molt ha sigut el material. Jo m'agradaria explicar una anècdota que em va passar, que en una de les entrevistes estrangeres que van fer em van preguntar: escolti, senyor Gimeno, què faria vostè amb aquests jugadors ara jugant amb ells, si ara vostè jugués amb ells? I jo els hi vaig dir: a mi m'agradaria saber què farien ells amb la raqueta que nosaltres jugàvem.
Raquetes de fusta, per cert. Exacte,
fusta i una pesades, i una pesava més de cap, l'altra pesava més de mango. Tenia la sort de que aquí a Sant Cugat hi havia un professor de tennis que es deia Jordi Espada, que en pau descansi, no sé si el recorda, una gran persona.
El Club Natació Sant Cugat.
Del Club Natació Sant Cugat, molt amic meu, i un dia parlant amb ell, i li deia: escolta, Jordi, és que jo tinc molts problemes amb les raquetes. Tu tens que pensar que la casa d'un lob pues m'envia X raquetes, i una pues és un top 5, l'altra és un 3, l'altra pesa de cap, l'altra pesa del mango. Escolta, i per mi és una bogeria poder-me acostumbrar amb aquest tros de fusta i jugar partits de tennis. I el Jordi em va dir, diu: tu tens algun mana que et vagi bé? Dic: home, ara tinc la bona, allò que diu, tinc la raqueta bona que la guardo com si fossi oro en paño. Diu: pues mira, porta-la a casa meva, que ella vivia al carrer Segués i tenia una espècie de magatzem que feia raquetes, però d'aquestes per jugar a la platja i coses d'aquestes. Diu: i vine i aviam si t'ho puc arreglar. I sí, vaig anar un dia, vaig agafar, pues, 5, 6 o 7 raquetes que tenia a casa, noves, i totes completament diferents de pes, eh? I el Jordi diu: dona'm la bona. Va agafar la bona i va començar a medir, a pesar, com pesava de més, com pesava de menys, i llavors diu: ja ho tinc. Va començar a apuntar tot, i raqueta que passava a les seves mans la deixava igual que la que anava ben a mi. I llavors el que vam fer, me'n recordo perfectament, quan ja vaig tindre dos o tres raquetes bones, li vaig dir: talla el mànec, talla aquest mànec, i ella va tallar i guarda-te'l, i així ja sabràs les mesures exactes de lo que em va ben a mi. I et puc assegurar que des de que jo vaig estar amb el Jordi Espada durant molt de temps, es passaven, jo anava per exemple a les 9 o les 10 del matí a casa seva i sortíem a les 9 de la nit i menjàvem bocates, jo portava bocates, ells bocates i una mica d'aigua, ja per anar-ho a arreglar raquetes, que arreglar cada raqueta al punt exacte tardaves unes 3 hores. Imagina't, sí, era algo increïble. I no ho feia jo sol, no, ho feien tots els professionals, li passava el mateix, cada un tenia la seva persona que li arreglava les raquetes.
Per cert, vostè a la dècada dels 60 es va decidir fer professional.
Sí.
Va ser una bona elecció? Vist ara, eh?
Bueno, vist ara, si jo haguessi sapigut que el Manolo Santana va guanyar Roland Garros a l'any 61, o haguessi guanyat a l'any 60, jo no haguessi passat professional. Perquè el Santana i jo crec sincerament que els dos haguessin pogut portar la saladera a Espanya ja en aquella època, perquè el Manolo va començar a jugar un tennis increïble, jo també estava jugant bé, i claro, eren dos punts, dos puntals molt importants en Copa Davis. Claro que nosaltres, entre el Manolo i jo, sempre hem estat dient: els australians també eren molt bons, i llavors quasi sempre tenien que anar a jugar sobre herba. No era fàcil guanyar-los, però almenys hauria pogut tindre moltes oportunitats.
Perquè en aquella època, perdoni, senyor Gimeno, en aquella època ser professional impedia jugar als tornejos de Gran Slam, coneguts ara mateix, no? Perquè no estaven oberts a...
No, quan tu passaves a professional estava prohibit jugar la Copa Davis, els quatre grans slams i tots els tornejos amateurs. I nosaltres els teníem que buscar la vida fent els nostres tornejos. I els feien. Teníem... Nosaltres jugàvem al rodó de 15 o 16 tornejos l'any per tot el món. Jugàvem uns 7 o 8 a Amèrica, 4 o 5 a Europa, 3 o 4 a Sud-àfrica i el resto pues, ho jugàvem a Austràlia. O sigui, donàvem la volta al món i, a part, entremig, fèiem exhibicions de tennis a postos increïbles que podria explicar anècdota de que hi he estat en puestos que tenien que jugar a dos pistes perquè jugàvem per la nit, perquè hi havia tants mosquits i tantes bitxos aquests de nit que es ficaven dintre la farola i no et deixava veure, i llavors deixaven aquella llum oberta, obrien l'altra pista i ens anàvem a jugar a l'altra pista perquè no hi havia bitxos. Imagina, i coses d'aquestes ens han passat de tot.
No es guanyava tant llavors com ara?
No, guanyàvem bé la vida, vivíem bé, treballava molt. Jo jugava 150 partits l'any en aquella època, als anys 60, i bueno, pues, vivia, podies mantenir bé la família i no tenies apuros, però no és el que es guanya ara. Claro, el tennis ha canviat molt.
Tampoc no es guanya un Roland Garros amb 35 anys, o gairebé 35, com va fer vostè.
Exacte, bueno, això va ser la sort que he tingut a la meva vida, perquè després de jugar tants anys de tennis ja no creia que en guanyaria cap de Grand Slam. I de repent, quasi a 35 anys, de repent en surt i començo a jugar bastant bé a Roland Garros, començo a passar rondes bé i de repent em trobo a la final amb un francès que abans de sortir a la pista tots els francesos ja li deien «Oh, i campió», ja li deien «Ja has ganado, ja has ganado». I dic, bueno, el primer que em guanyin a mi, no, pensava. I el pobre, quan li vaig donar la mà a l'acabar el partit, unes llàgrimes que li queien dels ulls, pobre, que va fer una mica de pena.
Per cert, vostè continua veient tennis i continua seguint l'actualitat tennística.
Jo la segueixo perquè jo en aquests moments sóc ambaixador de la Federació Catalana de Tennis, i llavors quan el president de la Federació Catalana de Tennis no pot anar a algun puesto per raons d'agenda, pues hi vaig jo en la seva representació. I estic bastant ficat en el món del tennis català i m'agrada perquè estic veient les evolucions dels infantils, dels alevins, dels cadets, dels juniors, i vaig veient nanos, aviam si veig un nen
Rafa,
o una
no?
nena, o una, que digui, ui, mira, aquest sembla el Rafa, i aquesta sembla l'Arantxa. I llavors, pues, bueno, primer que m'agrada el tennis, i llavors pues, que m'agrada veure si podem treure grans jugadors i grans jugadores de tennis aquí a Catalunya.
I de Sant Cugat en podríem treure algun?
Pues no ho sé, suposo que... Saps què passa? Que pot sortir de Sant Cugat com pot sortir de qualsevol puesto, perquè el jugador es neix i després es fa. I bueno, si el jugador té el que nosaltres diem el gusanillo bueno, ho té tot guanyat. Després, afortunadament, els monitors i els professors i els entrenadors estan molt ben preparats avui en dia, tenen una preparació tenística fabulosa, i de veritat que s'està notant l'ensenyança aquí a Catalunya, i perquè els nanos avui en dia tots peguen els cops perfectes.
Vostè sap si aquí a Sant Cugat s'està treballant bé, en aquest sentit?
Jo crec que aquí a Sant Cugat, per lo que jo sé, el club que jo vaig bastant és el club natació de Sant Cugat, perquè soc soci d'honor. em van fer-me la solicitació d'honor perquè jo vaig, amb el seu temps, vaig inaugurar el club, vaig anar a jugar un partit per inaugurar el club de tenis. I em van dir, home, Andreu, farem soci d'honor. Diu, em farà molta il·lusió. I sempre he sigut soci d'honor del club de natació Sant Cugat. I, bueno, sé que hi ha una bona escola de tenis, sé que hi ha, i sé, ho sé perquè l'Albert Costa va portar les seves nenes allà a jugar i he sentit per part de l'Albert moltes vegades que, de veritat, que l'escola d'aquí funciona molt bé.
Per cert, i ja acabem l'entrevista d'avui, la final de Copa Davis, el desembre,
a Sevilla.
De quin costat caurà?
Home, jo crec, sincerament, que tenint el Rafa Nadal i el David Ferrer com a puntal d'individual, jo crec que Espanya és favorita per poder portar-se l'ensaladera una altra vegada. Però, de totes maneres, pensem que els dos jugadors d'Argentina, Navaldian i el Del Potro, no són dolents. Juguen molt bé a terra, i jo crec que serà una eliminatòria difícil, però jo crec que Espanya 3-2, 4-1, jo crec que es pot guanyar.
Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé el dia 22 aquest homenatge al Palau Blaugrana i agraïm moltíssim que hagi acceptat la invitació de Cugat.cat, Andreu Gimeno.
Moltes gràcies i espero que tothom vagi al Palau Blaugrana a veure aquests grans jugadors que serà una gran festa aquest dissabte.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.